L'hora de la gent gran.
Benvinguts i benvingudes a l'hora de la gent gran, el programa de Calella Televisió, on donem veu a les persones que han viscut, somiat i après al llarg dels anys. Cada setmana, a través d'una entrevista personal i propera, coneixerem la vida d'una persona gairebé sempre major de 65 anys, que ens compartirà el seu camí, les seves alegries i també els moments difícils. Perquè creiem que cada vida és una lliçó i que escoltar aquestes històries ens pot ajudar a prendre decisions, a valorar el que tenim i a entendre millor el món que ens envolta. L'hora de la gent gran també vol ser un espai per lluitar contra la soledat, l'aïllament social i l'edatisme, aquella mirada injusta que sovint oblida tot el que les persones grans tenen per oferir. Aquí a Calella Televisió donem valor a l'experiència i al cor de la nostra gent. Comencem, perquè cada història mereix ser escoltada. Avui tenim un personatge que m'ha costat una mica convèncer-lo perquè vingués aquí, perquè, lògicament, doncs un reserva molts apartats de la seva vida i el que tinc que procurar és que aquests apartats de la vida de cada un, que poden ser positius per la gent que ens escolta, surtin, perquè serveix una mica per prendre decisions, com s'ha resumit amb aquesta introducció del programa. El personatge d'avui es diu Marisol Villanueva Torada. Va néixer l'any 49, el qual vol dir que té en aquests moments 76 anys, ni un més ni un menys. Marisol, què tal?
Hola, molt bé, Josep Maria.
Atansa't una mica perquè volem escoltar la teva veu. Estàs bé?
Sí.
És la teva primera experiència a la ràdio?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Bueno, tu digues el que vulguis, jo et preguntaré el que em doni la gana i tu contesta el que vulguis.
Molt bé.
Tens total llibertat per contar de la teva vida el que tu et sembli.
Molt bé.
Va néixer, Marisol, a Barcelona. Pregunto, què tal va ser la teva infància? Sé que la teva infància va ser una mica complicada.
Bueno, sí, va ser una mica complicada perquè en aquella època, quan jo vaig néixer, a casa vivia molta gent. Vivien els pares, els avis, els tiets, vull dir, els fills dels tiets, vull dir, vivien 12 persones.
12 persones?
12 persones,
sí, com ara,
en un pis.
No? Com ara, que tothom viu gairebé
sol,
no?
Sí, exacte. Sí. I, bueno, doncs clar, llavors eres de tots i de ningú, no? Com si diguéssim. Llavors, doncs, pues, eren massa gent. Si no tenies un tracte individualitzat per dir alguna cosa, no? Perquè els pares treballaven, els tiets... Vull dir, hi havia molt de follon a casa.
Sí, sí, però vas passar d'estar visquera amb molta família a un aïllament per situacions de salut, no?
Sí.
Com
sí,
ho vas
sí.
portar, això?
Bueno, doncs, de fet, malament. Bueno, quan era petita, evidentment, no era conscient, perquè era molt petita, però després, per millorar la salut, per tenir un ambient millor i els aires, doncs, llavors em va portar a un sanatori que hi havia, que ja, vaja, el que passa que ara ja no es dediquen a això, a Puigdolena, es diu Puigdolena, a Sant Quirze de Safaja, que és allà de les Centelles.
Que era un sanatori antituberculós, no?
Sí, antituberculós, perquè jo en 2 anys vaig tenir tuberculosis. No sé ben bé per què, potser en aquella època això ho tenien més nens, no ho sé. O per les condicions ambientals, o no ho sé. La qüestió és que, clar, vaig viure una miqueta aïllada, però clar, jo d'això tampoc no som conscient, tot i que tot entra dintre del subconscient i després suposo que això també surt a lo llarg de la vida, no?
Però va ser en una edat que ja començava a marcar-se una mica la personalitat
clar.
De la persona, no?
Sí.
I vull dir, en aquells moments, claro, era un aïllament que a més va ser inclús accentuat perquè els teus pares no tenien medis de transport, no podien estar cada dia amb tu, i això, lògicament, t'ha marcat això.
Sí, a la temporada aquesta de l'escola aquesta, o del sànic, de l'escola aquesta, vaja, que no em surt ara, Doncs clar, va passar bastant xungo perquè ells no podien, no tenien vehicle. Llavors, a vegades, el jefe del meu pare els portava, saps? I si no, doncs tenien que venir amb la Segalés, que en aquella època, doncs, hi venia cada 15 dies. Tampoc no...
A més, tampoc podíeu tindre un contacte personal, no?
No, perquè allò... No.
O sigui, que no hi havia telèfon, comunicar,
no hi havia mòbils...
No hi havia mòbils, claro.
No, no hi havia mòbils, no, clar.
A grito pelao, no?
No, i que res. Vull dir, tu allà representa que ja et donaven el que necessitaves, per tant, els pares no hi havien trucades. Tampoc hi havien trucades. Parlo de mi, jo no sé si més grans es comunicaven. Jo, a la meva edat, doncs no comunicàvem.
Per sort ha canviat la cosa, no? Ara el que s'incentiva és que en cas d'una persona malalta estigui amb la família sí. El més a prop possible i conviure amb la família.
Sí,
no?
Perdó.
Sí, sí, perquè a més tu després vas pagar una mica les conseqüències d'això, perquè quan vas anar a col·le, pues, claro, tenies un retras escolar.
Pues sí, tenia un retras escolar.
I això també, vull dir, també ho vas patir, no?
Sí, perquè clar, això llavors tu t'adones compte que a l'escola doncs saben contestar coses que jo... Perquè, clar, me van posar la clàssica que corresponia. No vaig començar amb els pàrvols, saps el que vull dir? Llavors, clar, encara vull dir, contestaven coses que jo no tenia ni idea, no? I això després sí que és cert que crea, pues això, una mancança de que tu no saps o que tu no, això no seràs capaç. Vull dir, és bastant això, després durant els anys m'he donat compte, no? Perquè quan ets petita, tu vas vivint el que hi ha, però de fet no...
No te'n dones massa compte. De
no, que... però clar, després, si vols estudiar una carrera o vols estudiar, doncs, tens aquella... O un treball, que has de buscar un treball, te queda com aquella cosa, ai, vols dir que jo sabré, jo podré, jo no sé, no sé què. Aquestes pors que després també tota la vida et segueixen, sí.
En aquella època no hi havia ajudes psicològiques, no?
No.
Psicòlegs i tal, perquè dius, bueno, després d'això anem a recuperar aquesta persona.
No.
Ho tindries que fer tu, no?
Sí, sí, no, bueno.
Però a més tu vas ser de que eres l'última de la classe, però vas arribar a ser la primera.
Sí, al final, mira.
Aquest esperit de superació et va fer... Et
sí,
va fer...
suposo que sí, després ja més gran el passant de classe i al final, doncs, bueno, a l'època aquella... Les coses les treia sobresalients i tal, però clar, però no per fer una carrera, no sé si, perquè clar, fer una carrera ja és tu que tens que tenir aquella base, no? I aquella base jo no la tenia.
No la tenies, però tampoc perquè no et van donar l'oportunitat, no?
Bueno, clar, no podia anar a casa tampoc. A veure, bueno. A mi m'han donat comerç com si hagués sigut una...
Sí, algo extraordinari.
Algo extraordinari, la nena, no?
Bueno, jo recordo també que quan estava visquent a Lleida només hi havia dues possibilitats de carrera, o tenies que desplaçar-te a Barcelona, que era peritatge mercantil, que era un tipus de comerç, i mestre. Mm-hmm. I en aquells temps el mestre, vull dir, passava més gana que ningú volia ser mestre.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, ha passat la infantesa i als 15 anys comences a treballar.
Sí.
Te'n recordes del primer sou?
Pues no. Perquè jo no el vaig veure.
Passant els pares.
Sí.
I per què tan jove a treballar? Per què vas començar
bueno,
a treballar?
Perquè, primera, perquè hi havia una necessitat també a casa, no? No és que jo suposo que no cobraria com per portar-los, però sí, era una miqueta també perquè, home, la nena ja està fent això, doncs ja pot començar a treballar i així d'alguna manera també està col·locada, perquè en aquella època era molt important que els fills estiguessin col·locats.
O estudiaves o treballaves, no?
Sí. Llavors jo me'n recordo d'anar mitjonets i quan sortia de classe me'ls treia. Però anava amb la cartera i tot a fer unes hores perquè m'ensenyessin i tal com anava l'empresa.
I quina feina feies allà?
Administrativa, sí. Sí.
De transport.
Era una agència de transport i, bueno, doncs mira, arxivar i passar... D'entrada vaig començar fent això, sí.
Després te'n vas anar a un editorial.
Sí, bueno, després de bastants anys, perquè aquí va ser també aquí els transports, quan ja també me van ensenyar el tema de passar dades informàticament, que en aquella època es feia doncs, amb unes màquines IBM de fitxes.
Ah.
Eren unes fitxes que després es posaven en una altra màquina per col·locar-les, vull dir, era tot un món així tot. I després d'uns anys, sí, vaig entrar en un editorial. El Passeig de Gràcia.
Sí, vas començar a conèixer molt jove el món informàtic, no?
Sí, però no és ben bé informàtic, saps? Perquè no és el mateix passar dades que treballar d'informàtica, no ben bé. Dic informàtica perquè s'engloba tota informàtica, però de fet és passar dades. Tant quan estava als transports, que te portaven tots els albarans i tu tenies que, saps, passar-los a la màquina, com després a l'editorial, com després a l'altre.
I com te diverties? A on anaves?
A ballar sardanes.
Ah, ballaves sardanes a Barcelona? Sí. Encara estem parlant de quan vivies a Barcelona.
Sí, sí, ballava sardanes.
O sigui, sempre t'ha agradat molt?
Molt les sardanes.
La plaça Catalunya?
A la plaça Sant Jaume.
Plaça Sant Jaume.
A la plaça Sant Jaume.
Te'n recordes d'aquella època?
Sí, molt maca. Sí, aquesta sí que la visc molt maca.
Però avui dia, a part de sardanes, per la tarda o nit, devies anar. Anaves a discoteca, t'agradava ballar?
Sí, però discoteques, jo a la meva època no... Més eren a casa, particulars de... d'amiguets i tal, però no recordo gaire cosa.
Sí, els guateques, no, que en diem?
Sí, però no recordo gaire.
A la Paloma no hi anaves a ballar?
A la Paloma, com vaig ser més gran, llavors ja va ser una altra cosa, però ja anàvem en parella i això, divertint-se.
I quan te vas enamorar per primera vegada?
Quan me vaig enamorar? Doncs pues mira, la primera vegada que me vaig enamorar, pues suposo que també seria als 16 anys així, perquè també el vaig conèixer a les sardanes.
El Miquel, vas conèixer les sardanes?
El vaig conèixer a les sardanes i sí, me vaig enamorar. I el que passa que després ell se'n va anar a la mili i va fer una mili molt gran, molt llarga, perquè es va enrotllar amb els... No és enrotllar, com es diu? Enrolar?
Amb sí.
No enrotllar.
Sí. Es va reenganxar.
A això, els de... Ai, com se diuen aquests?
Guerrillers, paracaidistes?
No, amb aquests que estan tant de temps, amb aquests que porten la cabra, per dir-ho.
Ah, la legió.
Això.
Sí.
Veus? Amb la cabra ja ens hem entès.
Sí.
Sí, va estar molts anys allà, un rotllo, sincerament, va ser... Això també va ser molt feixut, perquè tants anys, és que jo em sembla que va estar, tres anys ben bé, a la
mili. Sí, perquè
hasta
que no acabaves la mili, en aquell temps no et casaves, no?
No, clar, llavors imagina't tu, comences als 15 anys. Són aquestes parelletes que suposo que n'hi havia moltes també de l'època, que t'estaves tota la vida allà de nuvis, i després al final ja et cases perquè sembla que és que t'has de casar.
Sí, perquè de més en aquella època, Marisol, quan un tenia nòvio, tenies que ser com una monja, no? Vull dir que pràcticament, bueno, encara que Barcelona et permetia potser una mica més de llibertat perquè era gran, no? Però, claro, tenies que guardar
sí,
formes, no?
Sí, clar.
Sí, clar. Dic.
No, em refereixo que potser és que ja ni ho pensaves. Vull dir, ja, jo crec que ja... Bueno, és clar, jo parlo de mi i del meu entorn. Vull dir, és que ja és una cosa que ja no penses, ja no
t'esforç. Tens nòvio i l'has de...
I tens nòvio i has d'estar aguantant en mitjan allà, no?
I comunicaves per carta, claro, no?
I per carta. Que les cartes és pitjor que el WhatsApp d'ara, Perquè les cartes també donen pas a cavilar massa el que t'està dient, o a pensar malament, o saps?
Sí?
Clar, perquè és sobretot ell que estava allà. Jo encara estava aquí amb les meves amigues i la família, però ell que estava allà...
Des de saber,
com ho interpretava, no? I a vegades les cartes eren una mica així també xunguis.
Però els dos vau aguantar i quan va arribar els vau casar.
Sí, vam estar un temps més perquè per qüestió de peles, com sempre. I sí, al final els vam casar.
Com eren les bodes abans?
Les bodes?
Estàs parlant de fa...
Molt maques.
50 anys o...
Sí.
Què eren?
Bueno, més senzilles que ara, perquè ara, clar, tothom té que fer una boda... per el que veig, I abans, doncs, bueno, la il·lusió és el que mana, llavors si tenies il·lusió i venia tot... Clar, llavors era diferent, venia tota la família, venia la meva... Tota la família, menys amics, ara jo crec que és al revés, més amics que família.
Més amics que família.
Però...
Qui pagava el...
Els pares.
Els pares, no? Ho repartien entre els dos,
sí,
no?
Sí, ho repartien entre els dos.
Es negociava abans els pares a la petició de mà i a veure qui pagava cada un,
però
no?
Però suposo que com eren també les dues parts, la meva sogra d'aquella època era vídua, i suposo que tampoc no tenia ni els meus pares. Vull dir que tampoc no va ser... No ho sé, el que van pagar ni el que no van pagar, no tinc ni idea.
I com vau anar a viatge de nuvis? Què feia allò de la corbata
a
i
viatge...
la lliga?
No,
i
llavors no es feia això. A la meva boda no. Clar, jo, molt aviat. A l'any 70, 71.
O sigui que els estalvis era el que d'alguna forma et permetia anar...
Vam anar, volíem anar amb el cotxe que era molt vellet, a Calafell i no vam arribar.
No vau arribar?
No. Es va espatllar.
O sigui, el destí era Calafell, no?
El destí era Calafell, no imagina't.
Que era un 600, Calafell. No? Un 600.
No, era un d'aquests que eren com un 1.500, que eren així unes puntes més punxes, no? Com més llarg, sí.
Vale.
Un 1.500.
I no vau arribar, i com vau tornar?
Doncs pues bueno, vam avisar a casa, i ja ens van venir a buscar, i bueno, tot un drama.
O sigui que el viatge de nuvis...
El viatge de nuvis, res. Re,
bueno,
re.
Amb el Miquel vas tindre un fill, el Miquel, eh?
No, amb el Miquel no vaig tenir un fill.
Amb qui?
Amb el segon marit, amb el Fèlix.
Amb el segon, sí. Bueno. Perdona, eh? Que
no,
a vegades
no,
quan
clar.
un prepara això,
parla,
a vegades
clar.
Es despiste, no?
Sí.
Però la relació i el matrimoni amb el Miquel no va anar bé, no?
No va anar bé perquè, clar, ja era una relació cansada d'alguna manera, no? De tants anys, vulguis que no, i després ja et dic, lo de l'Emili va espatllar moltíssim la relació, saps? I bueno, doncs no va durar, o sigui...
Aquests...
Jo treballava sí. I llavors sortia tard, llavors ell tampoc no ho acceptava, llavors sempre hi havia baralles, no? Com si diguéssim, mals entesos, baralles i coses.
I per què no vau tindre fills? Perquè a vegades els fills tenen un lligam no, amb el matrimoni.
Sí, doncs pues no
va ser
sé.
Decisió dels dos o no?
No quedàvem estat,
no quedàvem.
Així clarament, no quedava. Llavors, doncs pues, no sé per què, no sé.
I... D'alguna forma, en aquells...
No sé per què, perquè en aquella època tampoc es feia tanta història com ara. Ni hi havia el diu, ni hi havia el...
Exacte.
No quedava.
Però la família sempre apretava una mica, no? Estàs embarassada, filla? Vull dir, no? No? No vas,
no
vas sentir aquesta pressió?
No. Jo no crec que eren tants ja que... Després que van començar a marxar, perquè van començar a treballar, o sigui, a tenir treball, llavors ja els tiets que vivien doncs ja s'havien anat, llavors ja van quedar... els meus pares amb els avis.
O sigui, abans era massa vida,
però abans era
massa vida
molta
familiar.
Familiar.
Però
sí.
Vosaltres vau anar a viure, sols, o no?
Sí, 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 vam anar a viure sols. Sí,
ara,
sí.
Va ser molt valenta, no?, també, de separar-te en aquell temps.
Sí, no sé, això ho diuen, suposo, no ho sé. Això ho veus després, quan ja ets més gran, o consultes una mica la vida d'abans i vas veient doncs, que sí, les dones tenien molts problemes. Molts problemes.
Però com ho vas detectar, això? Vull dir, arriba un moment que dius, bueno, doncs pues prenc la decisió, marxo de casa...
Home, detectar pues perquè ho passava malament, no? És que no, ell no ho va acceptar, jo ho passava molt malament. I com que ho passava molt malament i a sobre no hi havia diners i a sobre, vull dir, mal rotllo, doncs... Pues...
I això que treballàveu els dos.
Sí, el que passa que ell era mecànic abans d'anar-se'n a l'Emili. Quan va tornar de l'Emili ja va venir canviat. Llavors ja no volia ser mecànic, perquè deia que, clar, pastifar-se, posar-se sota els cotxes, que això ja no li anava. I amb un amic que tenia van fer un negoci de compra-venta de cotxes en aquell moment, que allà llavors es guanyava molts diners. I mira, es va posar amb aquesta persona i va ser com una mica malviure, saps? Perquè eren una mica... que no sé com dir-ho, sortien molt. Era un altre... Sí, sortien molt, no? Llavors hi havia mals entesos.
Però tu vas tindre aquesta valentia de prendre aquesta decisió perquè, per sort, tenies independència econòmica, no?
Clar, perquè
podies
treballava...
viure amb el que tu guanyaves, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Que si no hagués sigut així, potser sí, ho hagués sigut més complicat, no?
Suposo, perquè, clar, hi ha molta gent que sé que... Ja, o sigui que no se separaven o no separen, doncs perquè, clar, si tu no treballes i tens que mantindre, tant de mantindre, però clar, no era el meu cas.
I la protecció...
Era al revés.
I la protecció que hi ha ara no hi era abans,
no.
Lògicament, no?
El que passa que jo també tenia una protecció gran amb els meus pares i amb les meves tietes, perquè, clar, el viure junts sempre, com aquell que diu, doncs també han sigut com mares per mi, no? I jo me'n recordo que llavors sempre demanava, em deixes, ja t'ho tornaré...
I la família com ho va acceptar, això?
La separació? Malament. Malament.
Vas perdre relacions amb la família de
No.
No, eh?
No. No, el que passa que, bueno, en aquella època estava mal vist, tu. Que te separessis. Molt mal vist.
Encara que fos a Barcelona?
Sí.
Igual, no?
Igual.
I bueno, però vas refer la teva vida.
Sí,
vas conèixer
sí, vaig conèixer amb el meu marit, I superbé, vull dir, jo amb ell he estat molt feliç.
El Fèlix.
El Fèlix,
Fèlix
sí.
No? Però en principi va sortir d'un follon i te'n vas ficar amb un altre, no?
Sí, clar.
Perquè el sí. Fèlix tenia família.
Tenia família,
i fills,
sí.
I fills. Que a vegades les circumstàncies són que hi ha fills.
Sí, el que passa és que ell tampoc no era feliç i, bueno, mira, la vida et porta i et treu coses, no? Vull dir, la vida et porta i no és que vulguis fer un plantejament que fa, és que jo no m'ha... plantejament era com ho fèiem, perquè la veritat és que va ser bastant fort, no? Perquè la persona que se separa, tot i que es pensa la gent que un és molt així, no, se separa i ho passa molt malament, perquè gestionar un deixar a la família, això és molt fort, i ho passen malament, tot i que la gent es pensa que quan una separa, ala, mira, s'apanyin, no. Si ets responsable, això no ho penses.
Sí, perquè quan els fills ja són una mica grans, tal i qual, ja se'n donen compte de les
clar.
Coses. I a des d'ell hi havia una senyora que no treballava, vull dir,
exactament.
Que tenia una dependència econòmica,
exactament.
No?
Exactament, el que passa que ells eren una família una miqueta millor perquè eren militars. Llavors, els ser militars, els avis, o sigui, els sogres, saps el que vull dir? A casa no faltava res, en aquella casa, perquè també vivien junts. Saps? Amb els sogres i amb
que
la dona.
Que encara és més difícil sortir d'aquella casa, no?
Exacte. Però bueno, com ell treballava en una empresa de transport i era en aquell moment i era el jefe, doncs tenia més sortides i entrades, si m'entens, no? Vull dir, tenia... Doncs ara 20 anys...
Però va ser una decisió difícil per part d'ell, també, claro, no?
Per ell, molt difícil.
Molt difícil.
Perquè tenia 3 fills.
Com és la convivència?
I uns sogres.
Com veu? Com... Al moment del matrimoni vau fer una boda normal o va ser una boda...?
Bueno, al moment del matrimoni ja me vaig encarregar jo de fer costat, que em fessin costat i fer-los també amb ells. Clar, perquè eren els seus fills i llavors, per tant, teníem de conviure. I bé, van venir la boda. Sí,
van venir la boda?
Sí, sí, sí. Van venir la boda i també treballadors i d'ell, molt bé.
Vas tindre
una boda civil, clar.
Vas tindre un fill amb ell?
Sí.
I la relació entre els germanastres, què tal?
Malament perquè eren petits. Ells suposo que també estaven molt marcats pel tema, perquè no els hi deuria agradar que el pare els deixés. És clar, és que això és molt fàcil de criticar o parlar o jutjar, però s'ha de mirar una miqueta també que els fills són fills i clar, això ho van viure molt malament.
Com estan les relacions ara avui dia?
Bueno, avui dia no hi ha relació, eren tres, doncs són tres, vaja, quatre amb el meu fill. Llavors amb el gran és amb l'única persona que hem quedat una miqueta més, que a vegades ens truquem no gaire, però perquè ara ell ja no viu aquí, llavors ja hi ha una distància, no? Però sí que es parla amb el meu fill, també, de tant en tant.
O sigui,
també
hi ha una relació entre germans.
Hi ha una relació, eh? Sí, amb un, amb els altres ja és més... Amb mi no.
Pel Quebec va ser molt feliç, no?
Sí, molt. Tenia moltes bronques, però eren molt feliços.
Moltes bronques per què?
La meva mare sempre deia, no os entiendo.
Per què?
Perquè us estáis peleando y luego os abrazáis. Em deia, la meva mare sempre m'ho deia, això. Es que no os entiendo, os estáis aquí pegando unas broncas y aquí que parece que os vais a matar y después resulta que aquí dándose besitos.
I per què això? Perquè teníeu diferència de caràcter?
Sí,
diferència
clar.
De forma de pensar? Quants anys us portàveu?
13.
13. Més gran ell que tu, no?
Sí.
Això es nota quan arribes a certes edats?
Sí, clar. Però com que també després es va morir,
sí, va morir.
No he acabat de notar el que... Però sí, es notava molt, perquè estava malalt del cor i llavors, clar, hi havia... I era diabètic. Llavors, al final sí que... sobretot per la diabetes, eh? Per la diabetis aquesta.
A quina edat va morir?
Amb 63, crec.
63?
Sí.
Sí, farà uns 23 anys,
sí.
No? Que en aquest sentit ets viuda, no?
Sí.
No has pensat en refer la teva vida?
No.
Aquests últims 23 anys, no?
Doncs no, perquè... No. Primera, perquè me vaig quedar molt tocada, perquè va ser una mort instantània. Veníem de celebrar els 11 anys de casats i aquella nit es va morir.
Sí,
ens van invitar a una festa que feien al Mas Pi, que ara és el Pura Brassa.
Sí,
d'allà. Sí. Però llavors nosaltres anàvem molt allà, coneixíem els dueños i anàvem molt. I llavors els 25 anys que celebraven ens van invitar. I ell no volia anar perquè ell no era massa de juerga. I em deia, a veure, home, encima que nos inviten.
No irem?
I no vamos a ir i tal. Va. I llavors el vaig convèncer i vam anar. I cap a la una, jo ja vaig veure que no estava a gust i vaig pensar, mira, marxem.
No es trobava bé, ja.
No va dir res, però jo ja li vaig veure que algú passava, perquè no estava, saps? I bueno, quan vam arribar a casa, doncs res, vam entrar, jo vaig anar a posar a menjar els gossos, perquè tenia dos. Ell se'n va anar a l'habitació i quan torno dels gossos, me'l trobo ja al llit, que s'estava morint. S'estava morint perquè es notava que s'estava morint. Vaig trucar corrents, em van dir, és diabètic, posi-li sucre, jo allà fotent-li sucre a la boca. I que no, que no, que no se li passa. I llavors ja van venir l'ambulància i era un infart. Per tant, per molt sucre que li posés.
Hosti.
I va ser així.
Això és un record terrible, no?
Sí. Eh? Això va ser molt fort.
Com se supera això?
Pues jo em sembla que encara no ho he superat.
No ho has superat?
Crec que no. Perquè quan et venen llàgrimes o quan et venen emocions perquè no ho has superat. Si ho haguessis superat... Però, bueno, vull dir, jo em vaig trigar moltíssim. Jo crec que vaig estar 2 o 3 anys ben bé... sí, malament. Em va costar molt, sí. Em va costar molt perquè, cony, perquè va ser de cop i perquè el meu suport era ell. Saps?
Aquest és la part de dir, quan estàs molt enamorat d'una persona, la pèrdua, claro,
és més dolorosa, no?
Què aconsellaries tu a persones que es puguin trobar en aquesta mateixa situació? Val algun consell dels que tu vas, de lo que tu vas fer perquè puguin superar aquests moments?
Bueno, pues que si t'enamores d'aquesta persona, que no és enamorar-te, el que es parla físicament d'enamorar, és tot, és el suport que tens, és l'ajuda, és el que et cuiden. I tot això fa que tu amb aquella persona estiguis molt bé, tot i que tinguem opinions diferents i et barallis o problemes de fills, en aquest cas eren moltes baralles eren per tema de fills, no? Perquè jo soc molt peleona, jo soc molt... molt així, no? Molt peleona, molt, les coses han de ser així i llavors lluito per lo que... Llavors, si tu estàs segura i tu apostes per allò pues, perquè te surt del cor i de l'ànima, pues, el que passi forma part de la vida. No t'has de tirar enrere, saps? I després la falta d'ell pues, bueno, s'ha de superar com... No com puguis, perquè... Jo sé que hi ha moltes persones que potser després doncs, han intentat i han sortit amb gent. Jo és que no m'agrada mai sortir amb gent per omplir un
buit.
Un buit. No, perquè no me l'omplia.
Tot això ja és quan vivies a Calella, no? Tot això ja estaves vivint
a Calella. Sí, ja vivia a Calella, sí.
Com portes la soledat?
Bueno, pues sí, jo tinc una soledat interna de, jo crec que de tota la vida. Com una mena de tristor, que jo crec que això és el que tu me parlaves abans, que jo crec que això ja venia de petiteta, de l'estar separada, perquè jo tenia una enfermedad que s'encomanava, i llavors, clar, tot això fa que internament, pues... ho tinguis aquí com una pena sempre. Després les faltes les he viscut amb molta pena, la dels meus familiars, els meus pares, ho he passat molt malament, amb els meus gossos ho he passat fatal. Llavors tot el que ha significat perdre algú o algú, tot i que siguin amics, que pues, ho he passat molt malament.
Però tu, no obstant, portes ja uns anys, una vida amb la que estàs bastant abocada al voluntariat.
Sí.
No? Per què? Perquè et consola el voluntariat, el fer bé als demés t'ajuda?
Molt, 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 sí, sí. Jo vaig començar a l'hospital a fer voluntariat.
Amb l'AVA?
Ah, sí. Sí, 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 sí. Jo em sembla que abans ni es deia res. Jo feia voluntariat. No, jo crec que això ha vingut després, no ho sé, eh? No ho sé dir-t'ho. I, bueno, pues sí, i m'agradava molt fer voluntariat, m'agrada, vaja, m'agrada. M'agrada perquè servir a les persones, estar al costat de les persones, després també he estat a residències i estar al costat d'una persona que no té ningú, o si ho té, doncs no venen a buscar-les o a veure-les, això omple moltíssim.
Això t'omple?
Molt, sí, molt, molt, molt. Sempre m'ha omplert molt. Jo, quan ell va morir, què feia, no? Treballant, això... Faltava alguna cosa, no podia ser això, no? Ja llavors doncs, em vaig formar amb les flors de Bach, perquè jo sempre tenia aquesta cosa. Jo tinc d'ajudar. I com ajudo? Què faig? Jo ara no faré una carrera de metge. No? Com puc ajudar la gent, no? I en aquella època jo anava a ioga amb un mestre d'Arenys de Munt que em va ajudar moltíssim també, no ell, o sigui, l'entorn i el que feia, i em va dir, doncs tens moltes eines si vols fer d'ajudar. Per exemple, pots, no sé què t'agradaria. I mira, me vaig formar amb flors de Bach, amb un mestre que és el millor de Barcelona, que es diu Orozco, i me vaig formar amb això. I després, també amb la reflexologia, que també vaig, bueno, com estava a Barcelona, no? I després també amb el Reiki. I llavors amb això, amb aquestes eines, doncs vaig començar a treballar a Arenys, com que treballava a Arenys jo, saps? Doncs vaig per les tardes quan plegava...
Agenda,
sí. Treballava allà, vaig treure'm el títol per entrar... també en informàtica, a la secció d'informàtica de passadades de les rendes, que ara després ja es van passar amb la pistola, però quan jo vaig començar encara era... I vaig començar també a Arenys, a la tarda, que me van ajudar molt, perquè me van deixar una habitacioneta amb una peluqueria, i allà feia jo les flors de Bach i la reflexo.
Què has trobat amb això, amb la reflexologia? Perquè no és el Reiki, que no és un tipus de meditació, etcètera, etcètera. La gent s'obre, es confessa, te transmet les seves inquietuds?
Sí, clar, perquè tu, per exemple, les flors de Bach és una teràpia que la persona ve i explica també què li passa, no? I tu doncs, tens que anar notant el que tu vas traient del que et va dient i del que no et va dient. I llavors, amb aquests remeis, doncs vas fent personalitzat una pòssima, una botelleta de flors per aquella persona. I llavors això, clar, qui ve ja ve... És com una teràpia ara, vull dir, si tu vas és perquè t'han dit o tu vols experimentar-ho perquè tens un problema. Val? I la reflexologia, doncs molt interessant, la reflexologia és molt interessant. I fent les dues coses, doncs també... te dona molta informació, perquè un peu dona molta informació d'una persona, no solament perquè et faci mal un ombro, sinó perquè pots tenir un problema de soledat o...
Ho detectes, això?
Sí, es detectes.
Perquè t'ho diuen?
No, perquè ho detectes amb el peu. I el peu té una forma i cada persona té una forma de peu.
Ah, sí? O sigui, per la forma de peu tu ja detectes...
Moltes coses.
Moltes coses, no?
Sí. Moltes coses.
Que no et confessa la persona?
No.
I com actues tu en aquest sentit? Actues de forma diferent?
Digues?
Actues de forma diferent segons veus això?
Bueno, depenent la persona, si és una persona entregada, perquè ve a fer-se això, perquè clar, també hi ha gent que potser ve simplement a veure què és o tal, però si no, doncs sí, no? Llavors, depenent com és el peu, també... I després, o sigui, com és el peu, però després també tocant, dius, ah, doncs sí. Llavors... Hi ha vegades que sí que m'hi he atrevit a... Perquè això també és una altra de les coses que després m'he donat compte que tot això també de petita, de no valorar-te, de no creure en tu, i perquè si dic això potser no, llavors la cago, o llavors no sé què, però amb el Reiki això després també em va passar. Dic, doncs mira, jo a partir d'ara, va arribar un moment que dic, diré tot el que veig. Si l'encerto bé, si no l'encerto, no passa res, no? I amb el peu passa igual.
Com està la societat actualment? Tu jo... tractes tu edats, totes les edats, o més aviat gent gran?
No, ara és gent gran.
Gent gran. Com està la gent gran?
La gent gran està molt trista.
Molt trista?
Sí,
per què?
Perquè estan sols, perquè també veig que no tenen eines o no els hi han ensenyat o no les han buscat, no ho sé, per poder solucionar temes de casa, no? De la família, sobretot és això, saps? Perquè hi ha gent doncs, que no es parlen o que els fills, per lo que siguin, no deixen veure els nets, vull dir, coses d'aquestes que, clar, ho passen malament. Però tampoc veig... No, clar, jo no parlo, jo no trec tema perquè no... Perquè no sóc una... Tampoc...
Sí, sí, això és com un confessionari,
si no? Clar, vull dir, escolta... A veure... Però si... Que vull dir-te que tu no li has de dir les eines que han de tenir, perquè jo penso, si tenen aquesta edat i no ho han solucionat, què vinc a dir jo ara? Què vinc a...
Vols dir que és irreversible ja, a certes edats, solucionar coses?
Jo penso que sí, eh? Jo penso que és un treball més de fills que no dels pares. Són els fills els que haurien d'anar a teràpia. Per què jo no li parlo al meu pare o a la meva mare? Hi ha moltes persones a les residències que molts diuen vés a saber la vida que ha fet aquest home, per això no el venen a veure.
Va.
I potser sí, però home...
Sí, que és com si castiguessin els fills dels pares perquè potser no van rebre el que ells esperaven, no?
Sí, i actualment, pensis tu que això ve de...
No. Maltracte, detectes?
No, per això és un maltracte.
No, ja. Però vull dir el
maltracte... Físic no
es detecta, no?
No. No, perquè si jo detectés algun mal físic, doncs també faria algú més, no? No em quedaria allà pensant, mira, no, això no.
O almenys no t'ho transmeten, no? O almenys potser no consideraven maltracte el que si ara es considera
clar,
maltracte,
també,
no?
Abans...
No sol és el maltracte físic, lògicament, que això és molt visual. Sí. Però a vegades dius, em maltractaven i ara m'he donat compte que em maltractaven,
no? Exactament, però bueno, això també a la meva època, si m'entens,
sí.
Perquè tu igual, vull dir, quan som joves, quin maltractament? Et tocaven el cul, tenies d'anar al metro amb una d'allò, que em deia la meva mare, amb una agulla d'aquelles... Vull dir, era una cosa, abans era bestial.
Sí, bueno.
Clar que era un maltractament, però què?
Sí, era cosa allò? Sexual
al contrari,
i tal,
però... Encara et deien que per què t'hi posaves, no? Vull dir, clar, és que això ha canviat moltíssim, eh?
El que... Tu saps millor que jo que hi ha moltes més viudes que viudos, no?
Sí.
En aquest sentit, hi ha persones que quedant viudes s'han llibrat?
Sí.
Sí?
I tant. Clar, perquè hi ha molta gent que no ha sigut feliç, no? Però bueno, són les menys, també. Jo penso que són les menys, perquè també hi ha moltes persones que també diuen això, és que anàvem a comprar junts, anàvem al metge junts, anàvem a tot arreu junts, i ara no el tinc, no? Hi ha més d'aquestes, sí.
Abans tot això ho cobria una mica l'Església, a través del confessionari, a través de...
Sí, suposo que sí.
De que d'algú pues, parlava amb el capellà del poble, tal i igual els seus problemes.
Segurament.
I ara es busquen altres alternatives?
Clar, es deuen buscar altres alternatives, però no sé jo. Ara n'hi ha moltes. Hi ha gent que tot s'ho tira a l'esquena i llavors van a ballar o van... I no passa res, no? Hi ha moltes persones que tampoc no volen treure de dintre el que senten perquè és dolorós. I diuen, no, és que m'ha tocat això, doncs què vols fer? Això també, molta gent gran diu això, clar, què hi farem? És el que m'ha tocat.
La vida és una mica un teatre? La gent
no,
dissimula?
Una mica no, és un
és
teatre
molt,
la vida.
És molt teatre, no? Hi ha molta hipocresia, també?
Bueno, sí, però jo penso que és una manera de no donar-se, no? D'amagar-se. Perquè ser hipòcrita a ningú li agrada. Jo suposo que és una mena de que m'amago aquí, no?
Pot ser que també no ens coneixem el suficient?
A nosaltres mateixos?
A nosaltres mateixos o amb persones molt allegades a nosaltres que quan les coneixes te'n dones compte que potser és una altra persona de com tu...
És que conèixer-te tu i conèixer i els altres, això és una feina. I hi ha gent que no vol tenir aquesta feina. Coneixes amb un mateix fa molta por.
Per què?
Pues perquè surten coses de tu que no sabies. I clar,
donar
culpa...
Vols dir que tens coses dintre teu que tu les desconeixes i quan hi penses i quan profundises...
No, perquè jo hi treballo moltíssim. Jo he fet moltíssimes coses per conèixer i per saber per què he fet les coses i reflexionar. No s'acaba mai això. Quan tu tens un interès en tu, això no s'acaba mai fins que et mores.
Descobreixes coses noves amb
tu? I tant, clar que sí.
Com per exemple?
o descobrir coses noves, com perquè et penses que allò no et molestava o no paties per allò i resulta que encara ho estàs fent. O al revés, o tu critiques, penses que no, i després dius, hòstia, és que per què critico? Perquè jutjo. Qui sóc jo per jutjar? Pues ho faig.
És bo o és dolent conèixer-te més?
És bo, és molt bo.
Et fa canviar també les perspectives de la vida?
Sí, sí, i sobretot suposo que també et deixarà morir una mica en pau, no? Bueno, hi ha gent que igual es mor, no sé.
S'ha de ser molt valent, s'ha de ser molt valent també per a vegades profundir d'aquesta manera, no?
I tant.
Això ho fa el Reiki també?
Sí, sí, sí. És que el Reiki està una miqueta... La gent no comprèn... A veure, el Reiki... A part de que pot ser també una cosa que físicament et pot millorar, però és que realment el físic el que fa és entrar en aquesta consciència que tu ets. L'energia el que fa és que connectes amb la teva energia que no saps que tens. Clar, si tu vens un dia a fer Reiki, dius, ah, mira que bé, quina pau, no, vull dir, clar, fer Reiki, que s'ho pot fer un mateix, vull dir, si és que tampoc no és, això ho pot fer tothom, saps? És connectar amb la teva energia pròpia.
Quan tens algun problema, amb qui parles, amb tu mateixa o parles amb Déu?
Quan tinc un problema que no puc solucionar amb els meus, sí, ho demano, sí. Ho demano i també explico i també dic que estic molt contenta com sóc i que moltes gràcies, que m'estimo molt, cosa que abans no, i que, bueno, doncs que m'ajudin a... Que m'ajudi a veure, mira, com aquest foco més gran, el foco, que me'l posi molt gran perquè jo a vegades no hi veig.
I amb qui parles?
Doncs sí, amb Déu, amb l'univers, amb...
Tu creus en Déu?
Sí, sí, sí. Jo crec que amb algú superior que, bueno, digue-li Déu, digue-li el que vulguis, però sí. Sí.
T'ha cuidat Déu durant tota la teva vida o has sigut tu la culpable de que hagis fet coses que potser no les tornaries a fer?
Bueno, jo si m'ha ajudat a la vida li hauré de preguntar amb ell quan pugi perquè me sembla que no gaire. Per la manera que tenim de pensar, no? Perquè és que a veure, Déu ni a l'univers ni ningú te salvarà de lo que no hagis de viure. Perquè lo que hem de viure, hem de viure. Ara, la manera és la que compta com ho vius. Perquè estem aquí, com has dit abans, això és un teatre.
Durant la vida, per què no es té aquesta maduresa quan ets gran?
És veritat, eh?
Quan ets més jove, no dic quan siguis un nen, no?
Però
dius,
ja.
Quan comences a prendre decisions importants, que pot ser als 20, 25 o 30 anys, per què no tens aquesta convicció de que necessites d'un consell, necessites d'alguna persona amb més experiència? Per què? Perquè...
Bueno, suposo que molta gent sí que ho ha tingut, no? Però, bueno, perquè la societat no t'ha ensenyat, perquè no la societat tot són prohibicions i tot són... Eren, bueno, ara també, però penso que no estàvem oberts a res. Ara tenen moltes eines, masses.
Què aconsellaries de la societat si et fessin cas, que et diguéssim, digue'm alguna cosa que et farem cas, que i tinguessis el poder suficient, quin consell donaries a la societat?
A la societat? Bueno, la societat, de fet, doncs que tinguin un sentit comú, que es mirin a si mateixos i que facin el que creguin que tenen que fer. No deixar-se portar tant per el que tothom és, que saben tothom tant, que ja al final et perds.
Es perdona poc?
Es perdona res. Perdonar és molt important. Primer a tu, perdonar-te a tu, que això és molt difícil.
Què vol dir perdonar-te a tu?
Pues que has viscut coses, a lo millor la vida, que ara no les viuries o no les faries i t'han ocasionat una càrrega tota la vida, perquè de petita t'han dit que allò era pecat i allò, aquest pecat, doncs, pues és primer perdonar-te tot això, que creus que has fet malament, que no has fet res malament. Has fet el que podies fer amb les eines que tenies. I això...
Quin consell li has donat al teu fill?
Al meu fill no li dona cap consell. L'únic que he fet és que, bueno, doncs, quan he fet lo del Reiki, quan... O sigui, una miqueta, pues, el tema aquest de l'espiritualitat, Cal Vallès, després ell fa el que vulgués, vaja, però consell...
Ell el ten de mare?
Consell, sí.
Dels de mare?
Sí.
Anem a veure, ets feliç?
No.
Saps que és de les poques persones que diuen que no? La majoria diuen que sí.
Ah, mira quina sort.
Potser, potser, perquè no, tampoc volem aprofundir massa, no? De dir, per què no?
Pues perquè ser feliç què és? Jo per mi ser feliç... A veure, jo el que sóc feliç amb mi mateixa com sóc, ara, actualment. Estic molt contenta de com sóc. Molt. I ara m'estimo molt. Però ser feliç en aquesta societat i en aquest món que ens envolta, què és? Tenir fills que es guanyin bé la vida, tenir nets, que tothom està amb els nets que no caguen, amb perdó, i vull dir, i clar, viatjar molt, tenir diners, tot això, ser feliç, doncs jo no sóc feliç.
Què és el que et faria feliç?
Doncs viure amb família, que no tinc. Tinc família. Però sí, aquesta cosa que hi ha ara... Bueno, o sigui, trobo molt a faltar la família.
Trobes a faltar la família.
Perquè, clar, un viu aquí, l'altre viu allà, ja ens reunim, però no la família que jo entranyablement tinc a dintre.
O sigui, que encara venen unes festes que no és que t'agradin massa pel que veig, no?
Sí, que m'agraden. El que passa que no són les mateixes, però, bueno, amb el que tenim, fem. Tinc un germà, també, i una germana. Vull dir, llavors, el meu germà té família... I ens ajuntem, sí. Però no és la família com
sí,
jo
tradicional
ha viscut, saps? Perquè jo sempre també he sigut sempre d'ajuntar tothom, de trucar a tothom, ens hem de trobar, ens hem de... I tot això, doncs, a partir de que el meu marit ja no hi és, doncs ja això ja m'ha baixat, saps?
Però actualment estàs tenint una experiència que me dius que has conegut més a ta germana.
Ah, sí. Sí, érem unes desconegudes, perquè, clar, jo me'n vaig anar de casa... No sé quin any em vaig casar.
I per bé.
I per bé, sí.
O sigui, tens una companyia ara que dius, bueno, doncs es satisfà. Dius, home, no és el que l'ideal per tu, tal i que
cosa, però som diferents, no és el que... Però, bueno, tampoc sóc jo la que voldria ella, segurament, saps? Però sí, vull dir, clar, jo la conec, clar, mi germana tota la vida, però, clar, jo, al casar-me tan jove i marxar de casa, doncs ja no és el mateix. I ara, doncs sí, ens hem retrobat.
Sí, perquè per lo que tu tens experiència i tal i que qual, és molt difícil fer una família amb una persona que ja té una família. O sigui, tens d'alguna forma els punts importants, però unir aquesta família és complex. No?
És complex, sí.
És complex. Sí. Tens por a l'amor?
Doncs mira, tenia molta por a l'amor. Jo me'n recordo de petita, anava a dormir amb els meus pares perquè tenia molta por de morir-me. Molta, no sé per què. Llavors la meva mare es tenia que quedar al menjador fins que jo m'adormís, i quan jo mirava que ja m'havia adormit, s'anava a dormir allà. I això molts anys, molt. I no he sabut mai per què tenia tanta por jo a morir-me. I bueno, vaig tenir una experiència, vaig voler fer una regressió, que es parla molt ara també de les regressions i totes aquestes coses, i vaig fer una regressió. I resulta que em van... Ho dic? Ho explico? Pues que me van enterrar viva, de petita.
Però amb somnis o realment?
Pues bueno, tu quan fas una regressió regresses amb unes altres vides.
No ho he viscut mai, això, jo.
Pues bueno, pues això també entra, forma part de la coneixença
teva. I això t'ha ajudat per superar la por a la mort.
Sí. Perquè és una experiència molt bèstia.
Ui, jo crec, eh?
Sí, pateixes molt, eh?
Ja ho crec. Puc tindre algun somni d'aquests estranys,
no,
però...
No, és un somni, no. Tu estàs desperta totalment. No és ni hipnotitzat...
Però t'has set positiu.
Sí, clar, m'has set positiu, sí.
I...
Però no és que l'hagi perdut del tot, eh? Però, bueno, sí, molt.
Però la mort també, d'alguna forma, és una liberació. Però i si tu quedes incapacitada?
Ja.
No et preocupa això?
No ho penso.
Perquè t'aniries a viure en una residència?
No.
I què faries?
No ho sé.
eutanàsia.
Quan fos el moment, doncs ja decidiria.
Ja ho pensaràs, ja t'ha dit igual, no?
Jo una residència avui per avui, i mira que...
Has viscut
que són bones, que són maques, que la gent treballa moltíssim, que conec una d'aquí que tu també hi són meravelloses, però no. Si és possible, no. Ara, clar, si no és possible...
Quina il·lusió tens pendent de complir?
Una il·lusió... Pues cap.
Cap?
No. No.
Home, no fa gaire em van dir que te n'havies anat de creuer.
Ah, sí, però il·lusió, sí, m'ho vaig passar molt bé. No era una experiència que no havia anat mai a...
No era una il·lusió, això?
Bueno, se va crear una il·lusió, però no és perquè tingués una il·lusió tota la vida.
O vas passar per allà a l'esplà i va dir, mira, un creuer, doncs anem-hi.
Pues sí. No, clar, pues sí. Dic, hosti, mira. Veus? Mi germana no volia anar perquè li fa por l'aigua. I vam dir, bueno, mira, si ens morim, ens morirem juntes. I vaig dir jo, bueno, al final, que va, vamos, hombre, vamos.
Sí, perquè no sabia nedar, no?
No, no en sap. Però bueno, jo sé nedar, però tampoc no és per salvar-te d'un naufragi, eh?
Tampoc t'arregle massa el sàpiguer nedar,
eh? Estàvem al vaixell i li deia, no ves que aquí debajo estan los salvavides estos? Sí, ho vam passar molt bé, la veritat.
Bueno, pràcticament el temps se'ns ha acabat, eh? I voldria... Jo tinc la pretensió moltes vegades de dir, bueno, pues, després de conèixer una mica més el personatge, pues, fer una mica de perfil, eh? De dir, ui, com la hi visió, aquesta persona, després,
cuidado, eh?
Després de la prèvia entrevista, o sigui que prepara't.
Cuidadet, eh?
Prepara't, eh? Marisol, és una persona que va conèixer des de molt petita el que era la vida. Cada pas ha estat dur, però sempre l'ha sabut superar. La fortalesa que demostra avui és fruit dels seus 76 anys d'experiència i aprenentatge. És molt poques coses de les quals s'arrepenteix. Té les idees clares, sap què vol i el seu projecte de vida. El seu projecte de vida és a curt termini. A curt termini. Amb seny i realisme. Val molt la pena conèixer-la. És una persona que sempre suma i enriqueix la vida dels altres. Així és com jo veig, doncs, el personatge d'avui, que és Marisol.
Moltes gràcies.
Bueno, agraït també perquè haiguis vingut, t'haiguis atrevit a contar una mica el que és la teva vida, i et dedico una cançó, que també es dedica habitualment, que és Lo mejor de tu vida, per el Julio Iglesias.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Marisol.
Gràcies, Josep Maria.
I que, bueno, pues ja, que ens retrobem el més aviat possible.
Sí, ja et faré jo una, tu, eh?
Com vulguis.
Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo.